cierto.
Fórmula Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Són 8:15. Bona tarda, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes que, com sempre, fan possible Jordi Vinyals al control tècnic, a Mauri Ferran a la producció i redacció.
Fórmula Marca.
Després del Gran Premi amb el nom més llarg de la història, tant que el diré una vegada i prometo no repetir-lo més en aquest programa, el Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premi del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2024, doncs després d'aquesta cursa que s'ha disputat aquest cap de setmana i de la qual en parlarem tot seguit aquí al Fórmula Marca amb convidats il·lustres, ja tenim la mirada posada en el pròxim cap de setmana, perquè es disputa la joia de la corona, el famós Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, que esperem sigui bastant més distret que el que hem tingut ocasió de veure justament aquest cap de setmana a Itàlia. Però sobretot estem pendents d'una de les cites més esperades de l'any, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que s'ha de córrer al circuit de Barcelona-Catalunya. Estem assistint a una de les edicions més emocionants dels últims anys en el Mundial de MotoGP. La lluita entre els pilots Ducati és absolutament fratricida i entre ells destaca el paper que està fent el català Marc Márquez, que va a la recerca de la seva primera victòria amb la marca de Borgo Panigale. Les característiques de la pista de Montmeló beneficien força les Ducati i, tot i que Márquez té una moto amb una mica menys de velocitat punta que la dels seus rivals més directes, no hi ha dubte que el fet de córrer a casa i davant de la seva afició serà un plus a afegir en aquest objectiu que està buscant des que ha començat aquesta temporada i més ara que ja s'ha confirmat que està totalment adaptat a la seva nova moto. Montmeló pot ser, doncs, l'escenari de la primera victòria de Marc Márquez amb Ducati. Si hi aneu, us recomanem que ho feu, molta atenció a les noves normes per aparcar els vostres vehicles al circuit de Barcelona-Catalunya. Us recomanem que visiteu la web d'aquesta instal·lació perquè els pàrquings han estat totalment redistribuïts i ara es potenciarà, sobretot, la utilització dels transports públics. Ens veiem, doncs, al circuit de Catalunya. Abans, però, fruïm d'aquest Fórmula Marca avui, dilluns de segona Pasqua.
Fórmula Marca.
Wow!
Hola!
Wow!
Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor i-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 quilowatts. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Cafè del Paddock.
I analitzem justament aquesta setena cursa del Campionat Mundial de Fórmula 1, com us dèiem, disputada al circuit d'Imola i que va contemplar una nova victòria la sisena d'aquesta temporada per Max Verstappen, aquest cop, però, amb no tant de marge com en les anteriors ocasions, només amb 7 dècimes de diferència sobre Lando Norris, que va evidenciar que els McLaren funcionen molt i molt bé aquesta temporada. Charles Leclerc, per la seva banda, va obtenir la tercera posició amb una Ferrari de la qual s'esperava molt més per aquesta cursa a casa seva. Pel que fa als pilots espanyols, discreta actuació, amb un Carlos Sainz cinquè que no ha tingut el nivell de competitivitat acreditat altres caps de setmana d'aquesta mateixa temporada, i un Fernando Alonso a la 19a i última posició, en un dels pitjors grans premis que probablement li hem vist a fer en aquests més de 20 anys que porta a la Fórmula 1. Ho analitzem tot seguit amb comentaristes de luxe. Saludem en primer lloc el mestre Raimon Blancafort, periodista i enginyer, no necessita presentació. Raimon, gràcies per acompanyar-nos i molt bona tarda.
Bona tarda.
També saludem, evidentment, el Dani Juncadella, que no es troba a Catalunya. Agraïm moltíssim que hagi atès la nostra trucada. Suposo que està ja començant a preparar, o continuant la preparació, de cara a les 24 hores alemans que tindrem, res, d'aquí a menys d'un mes. Dani, bona tarda. Per on et trobem?
Molt bona, Josep Lluís. Bueno, la veritat és que és una preparació del triplet de 24 hores. Ara estic
Exacte.
A Spa, que tinc les 24
Exacte.
Hores de Spa d'aquí un mes,
sí.
Tenim un test, i abans corro les de Nürburgring i abans també les d'Alemanya. O sigui, són tres seguides pràcticament.
Ostres, Déu-n'hi-do, no? Les de Spa que s'han ajornat, no?, segons tinc entès, perquè inicialment
bueno,
estaven
no.
programades una mica abans, no?, justament ara, no?
Jo crec que les van canviar des de l'any passat, s'ha
sí?
canviat la data per... per la Fórmula 1, crec.
Molt bé, molt bé.
I, bueno, som d'aquí un mes, més o menys.
Molt bé, doncs escolteu, si us sembla, comencem a analitzar aquest gran premi disputat a Imola, i ja em perdonareu, eh? Quin rotllo de cursa. No sé què penseu vosaltres, però a mi, fins les últimes voltes, aquesta suposada lluita entre Verstappen i Norris, i dic suposada i després m'agradarà insistir en això, m'estava avorrint bastant. Raimon, i tu?
Home, no va ser gens divertida. És que, a veure, avui en dia trobar curses divertides és molt difícil i, mira, fem un símil del Toreig, els que eren partidaris del Curro Romero, que era famós per les seves espantats, anaven sempre a la passa a veure si trobaven el dia que donava el passe. Pues això és el que ens passa quan mirem la Fórmula 1. O sigui, si et fixes en coses i en detalls i tot això, hi ha coses molt maques.
No, està
però,
clar.
Com cursa, no. I molt és un circuit que potser no és el més adequat per la Fórmula 1.
Ara, aviam, què diu el Dani d'això? Tu què penses? Tu et vas divertir? Et vas avorrir? Què et va passar?
No, jo ho sento, però un autèntic cunyàs, la carrera. I crec que estarem tots d'acord. Sí, és de les pitjors que recordo des de fa molt temps. Crec que el circuit no està ni fet, com diu el Raimon per la Fórmula 1, però és que no està ni fet pels GTs ni pels hipercars. O sigui, nosaltres vam córrer fa menys d'un mes al WEC i, bah, o sigui, perquè va ploure i va passar de tot. Hi va haver accidents i safety cars i tal, però és que si no... És que és molt difícil avançar, si no,
yeah.
un circuit que no es permet gaire. I, bueno, moments divertits de carrera. El Verstappen, al cap d'un terç de cursa, 20 voltes, crec que ja tenia l'últim avís pels track límits. Bueno, pues mira, encara, ostres, el millor, mira que li foten una penalització i té que avançar, vés a saber. I les últimes 10 voltes, com dius, i jo vaig dormir un rato cap al final de carrera. M'has quedat adormit. No passa res anar a admetre-ho.
No.
És el que hi ha. I, bueno, sí que és veritat que la Fórmula 1 té això. Les últimes voltes, quan passa alguna cosa així, després comences una
altra cosa.
Que passarà alguna cosa, que hi haurà alguna cosa, però bueno, al final van faltar 2 o 3 voltes.
Jo, permeteu-me que trenqui una llança a favor d'Imola. Ja sabeu que jo sóc manifestament anti-Jeda, anti-circuits de nova fornada, els azerbaians, els Bahrain encara, no? Però els Qatars, els Abu Dhabis, a mi això és que no m'agrada gens, els Miamis, els Las Vegas, això em carrega extraordinàriament. I aleshores m'agraden els circuits clàssics, i evidentment Imola és un d'ells. Avui, reflexionant sobre la cursa d'Imola, estava escrivint un article on deia que jo me'n recordo, quan jo era petit, i Raimon, tu això també ho has viscut, quan ens vam enamorar de la Fórmula 1 a Montjuïc, jo recordo la perspectiva del nen que veia aquells cotxes enormes, fins que després vaig recuperar el contacte amb algun d'aquells monoplaça, o amb el mateix Porsche 917K que vàrem veure guanyar els 1.000 quilòmetres de Barcelona el 1971, i que en el seu moment em semblava del tamany d'un autobús, quan el vaig veure...
Exacte,
eren molt petits, i sobretot comparats amb aquests cotxes d'avui dia, que fan gairebé 5 metres de llarg i 2 d'ample. Per tant, no és que el circuit estigui malament per la fórmula dels cotxes. Els cotxes d'avui dia necessiten autopistes per poder-se avançar. Esteu d'acord o no?
En part sí, en part no, però vull dir... O sigui, en part no. No és l'únic problema.
No, està
l'únic
clar.
Problema és... Hi ha diversos problemes. Un, si davant de les curves les frenades no són a 200 metres, sinó són a 30,
clar,
és molt difícil adaptar. Dos, si no pots seguir el cotxe de davant ficat sota el morro, és molt, i tens que deixar uns metres per tenir prou adherència, és molt difícil arrencar, avançar. Si tens, però si, a més, fas cotxes molt amples, deixes poc espai per adelantar. Després, hi ha una altra cosa que també importa molt, i és si els pneumàtics, si és importantíssim que hi hagi capa de goma per la traçada més ràpida, i queden i a la part que no és, diguem, de traçada, queden detritus, és impossible buscar una traçada alternativa.
Per tant...
Tot això...
Sí?
Tot això, a més, ve, a més, potenciat pels temes dels comissaris. O sigui, és que si no toco tal... Llavors les curses s'han convertit en tàctiques. Els grans premis s'han convertit en un rally, que té tres tramos cronometrats. Té el tramo cronometrat, que és la sortida, la primera volta, el tramo cronometrat, que són que per cada cosa diferent és el moment de canviar pneumàtics, i al final, si arribes amb uns pneumàtics millors que l'altre o no. El resto és enllaç.
Dani, que poc ens pensàvem aquesta reflexió del Raimon, que ens ha començat parlant de toros.
No està bé, és que el que diu... Pues sí, jo estic totalment d'acord. Però sí que també estic d'acord amb tu, Josep Lluís, el circuit. O sigui, jo he sortit dient directament, no està per la Fórmula 1 tal, però estic molt d'acord que jo no vull els Jeddah... Bueno, Jeddah és aquesta tinc dubtes, perquè m'agrada molt veure la qualificació, el Jeddah.
Sí.
L'únic. Mm-hmm. Però és que Miami... És
horrorós. És horrorós.
O sigui, no sé ni què és, perquè és un circuit urbà, però tot escapatòries d'asfalt. I molt alt, el problema que té és que ha fet un pas molt bo, que és treure totes les escapatòries d'asfalt, o pràcticament totes, i ha ficat grava a tot arreu. Però és que a sobre ha ficat track limits, perquè diuen, no, és que la regla de la FIA és la línia blanca. Joder, i per què fots la grava? O sigui, ara no poden anar fins al final del piano, perquè resulta que el cotxe... Clar. Bueno, el Fórmula 1 sí, perquè com dieu, que fot 5 metres d'ample... Pues bueno, clar, poden utilitzar tot el piano, però els Fórmula 2 estaven traient voltes a la qual, i els Fórmula 3, volta rere volta, quan l'únic... O sigui, està ple de grava tot arreu, no sé per què han de començar a mirar la línia blanca, i això el Wake van fer el mateix. I això jo crec que estic d'acord també amb el Raimon, que és un problema de comissaris, de la FIA, de decisions que es prenen amb els reglaments, i això també està dificultant el tema de la competició.
Totalment d'acord. La Fórmula 3, que vam veure també aquest cap de setmana a Imola, en canvi, va ser una cursa molt, molt disputada, molt interessant, i era en el mateix escenari. I els Fórmula 3 són lleugerament més petits, o bastant més petits, que els Fórmula 1 amb les mides comentades. Fem una petita pausa per la publicitat i tot seguit tornem amb el Dani Juncadella i el Raimon Blancafort per analitzar aquest gran premi d'Imola.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un putxat...
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Hem posat la setena cursa del Campionat Mundial de Fórmula 1, el gran premi disputat a Imola aquest diumenge, sota la lupa, amb Dani Juncadella i Raimon Blancafort. Dani, el que dèiem abans, 7 dècimes de diferència de Max Verstappen sobre Lando Norris. Aquesta diferència és real? Es va relaxar aquesta vegada Verstappen? La pressió de Lando Norris, les millores de McLaren, són reals? Ha perdut pistonada el Red Bull respecte al començament de temporada en comparació amb els rivals?
Jo m'atreveria a dir que el McLaren ara mateix està al nivell del Red Bull o és el millor cotxe. I t'ho diré per dos temes. El primer, bueno, final de carrera que vam veure, jo crec que això és real. O sigui, no hi havia excuses ni ràdios rares al Verstappen. O sigui, això tot és real. I el clar exemple que tens també és mirar la comparativa on tens el company d'equip, que és el Checo Pérez, que estava molt lluny tot el cap de setmana.
Fatal.
I mira on estan els dos McLaren. Jo em vaig fixar molt la quali. Crec que a l'últim sector, el Piastri, a la seva volta, al segon intent a la Q3, si no corregeix l'última curva, que té un petit moment d'oversteering que li fot una... se li va una mica d'enrere a l'entrada a meitat de curva de l'última curva, si no li passa això, fa la pole al Piastri. Ja. Segur, eh? O sigui, hi ha un petit moment allà que va tard al gas i al final es queda 7 centèsimes o 6.
Set
de la pole.
Sí, sí.
Llavors,
I si a Piastri no hagués sortit amb la penalització, a saber si no tindríem els dos cotxes al podi, no?
Segur, perquè el ritme que tenia estava darrere el Carlos enganxat, destrossant els pneumàtics a darrere, que no aconseguia, passava fent undercut. Sainz, que no va tenir el millor cap de setmana, però parant bastant més tard, no va aconseguir agafar-ho amb el segon stint. Llavors, jo crec que tenim un mundial interessant per davant.
Raimon, McLaren és un equip que porta un temps important evolucionant. Al final, la segona part de la temporada passada, jo diria, ja vam veure com aquest cotxe anava canviant, però aquest any ja tenim moltes evidències que estan allà. El Dani diu, si no, el millor cotxe de la grella. A tant no m'atreveixo jo, però déu-n'hi-do la progressió que han fet. Per què? A on està la clau d'aquesta evolució del McLaren?
A veure, jo crec que està en molts petits detalls, però jo no oblidaria una cosa, dos temes importants. Un, Red Bull ha canviat moltíssim el cotxe. Sí. Llavors, quan tu canvieses moltíssim el cotxe, corres el risc de cometre algun petit error. O no encertar-la. Curiosament, el camí que han pres Red Bull ha sigut el d'anar sense anar tant a l'extrem, però fer el concepte zero pontons que Mercedes ha tingut que abandonar perquè no el feia.
Que va fracassar l'any passat, sí, sí.
I va anar una miqueta... Curiosament, Ferrari, per aquesta cursa, també ha fet alguna cosa similar, molt menys molt menys ostensible que Red Bull. Després també m'agradaria fer una cosa, això, que el tema aquest de Red Bull és amb uns... ja des del principi de temporada van dir que alguns circuits no els anaven bé, i Imola era un d'ells. L'Adrian Newey sempre, quan té que plantejar millores amb un cotxe de cara a la temporada següent, sempre es fixa amb el calendari el tipus de... els circuits.
Clar.
Que tal, i sempre escollies, bueno, doncs sacrificarem la cursa amb aquest circuit, amb aquest circuit i amb aquest altre circuit, perquè aquí en tot el que més sortim guanyant.
El veus a Ferrari, tu, el Newey, l'any vinent, o el veus en Leaf Garden, com diuen alguns?
No ho sé. A veure, el problema del Newey a Ferrari és que la gent diu, bueno, quan van arribar el Ross Brown i tot això, Ferrari, bueno, sí, aquí... Però vull dir, és que el moment que van aterrar tots aquests a Ferrari, tot l'equip, el team tot, Schumacher, sí. Brown, Birner, etcètera, vull dir, va ser un canvi de cultural de Ferrari. Ferrari és una anglesa, com per dir-ho d'una forma. Llavors, hi ha hagut tios molt bons anglesos últimament a Ferrari, que com directors tècnics, que després han triomfat a Mercedes. I a Ferrari van sortir per pates.
És veritat.
La integració Newey a Ferrari, és que la gent diu, bueno, és que Newey arribarà a Ferrari, no, si Ferrari es fa Newey, pot funcionar. Si Ferrari vol que el Newey s'integri a Ferrari, no anirem enlloc.
Dani, tu què penses? Creus que a Ferrari amb Newey pot donar la volta a aquesta situació dels últims anys i per fi recuperar el títol mundial?
És que és molt difícil de dir això, però jo... És que el primer dubte que tinc és si anirà realment
clar,
a Ferrari.
Clar.
Sorprèn que la gent ja... a tot arreu l'estan ficant a Ferrari...
I a Williams, i Aston Martin, vull dir que al final algú l'encertarà.
No? Sí, Aston Martin ha fet una oferta segur, això ho sé, 100%. Però bueno, sé que tampoc ha agafat, o sigui, a dia d'avui. Llavors, la qüestió és si realment això és... O sigui, no crec que tingui la tecla màgica. I això ho diu també el Verstappen, que quan va sortir la notícia que deixava amb Red Bull... ens va comentar, bueno, és que tampoc no ha tocat ni un apex del cotxe actual.
Ja, ja.
Sí, té molta informació, òbviament sap tot el que s'ha fet a Red Bull els últims no sé quants anys són ja, però a mi em sorprèn, no? Em preocupa que hi hagi molt de hype amb Newey i sigui una mica com va passar fa molts anys amb Paddy Lowe, quan va passar Williams.
Exacte, bon exemple.
Que va ser fitxatge de Lawrence Stroll. Tenim el Paddy Lowe de Mercedes, no sé què. Va ser un bluff absolut. Paddy Lowe no és Adrian Newey, tampoc vull ara comparar... O sigui, Adrian Newey és una eminència i és un tio que ha fet coses gegants i bueno, és una persona que ha fet un cotxe imbatible durant 4 anys quan va guanyar el Vettel i ara ha tornat a fer un cotxe que és una barbaritat. Llavors, bueno, veurem, però crec que és una mica d'hora per saber realment on estarà i això em dificulta treure conclusions, saps, al futur.
Veurem com funciona aquest cotxe al pròxim Gran Premi, justament aquest pròxim cap de setmana a Mònaco, on de nou tornen a ser els favorits. De moment, per Max Verstappen, aquest ha estat un cap de setmana brillantíssim, perquè a banda de la victòria, Imola també va aconseguir la victòria amb el seu equip a les 24 hores de Nürburgring de e-racing. Raimon Blancafort, Dani Juncadella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un luxe escoltar la vostra anàlisi. Una forta abraçada, que vagi bé aquesta preparació pel triplet de 24 hores que t'esperen, Dani.
Gràcies, una abraçada.
Raimon, gràcies per ser-hi, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hay exparejas, examigos, exgrupos favoritos y hasta exequipos de fútbol. Y luego está el Seat Ibiza, que lleva contigo toda la vida.
Y más que va a llevar, porque ahora lo estrenas con hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 euros y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral, tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 quilowatts. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Contacte.
2023 ha estat l'any de creixement i consolidació de la nova Alfa Romeo. El projecte d'Alfa dins del grup Stellantis està funcionant i els resultats així ho avalen, perquè actualment Alfa acumula un creixement del 39% a nivell global en el que va d'any, un 66% si ens cenyim a l'acumulat només a Europa. A Espanya els resultats també són molt semblants, però si tornem al context internacional hem de tenir en compte l'acceptació que la marca Alfa Romeo està tenint especialment al mercat americà i els plans per projectar una marca com aquesta cap a la electrificació del més alt nivell. Però atenció, perquè el 2024 es presenta com un exercici de creixement també per Alfa Romeo, sobretot al mercat nacional. A l'espera de l'arribada del nou model, el Junior, la gamma Alfa Romeo es consolida i hem tingut l'oportunitat de provar-la en tota la seva extensió recentment. Volem parlar justament d'aquesta gamma Alfa Romeo actual i per això, tot seguit al Fórmula Marca, hem convidat el senyor Miguel Calvo. Ell és el director de màrqueting de la marca del Visione Espanya. Don Miguel Calvo, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
2023 fue fantástico, pero 2024 pinta mejor.
Efectivamente, dentro de los planes, digamos, de crecimiento de la marca, 2023 fue un año para nosotros que marcó ya un punto de inflexión desde finales de 2022 con la llegada de nuevos modelos como Tonal en segmentos importantes, y a partir de ahí, digamos que ha sido un crecimiento bastante continuo y sobre todo, vamos a decir, que se va consolidando, ¿vale? La idea es seguir con esa buena inercia. Ahora, si queréis, hablamos de llegadas de nuevos modelos, pero estamos en un momento, vamos a decir, bastante bastante dulce y, bueno, como os digo, desde este cambio que se produjo con la llegada de Tonale dentro del mundo Stellantis, estamos en un crecimiento bastante bastante importante.
Un crecimiento que se basa de momento en Giulia, en Stelvio, en Tonale, pero ahora a la espera, efectivamente, de la llegada del Alfa Romeo Junior, antiguamente conocido como Milano, y sobre todo, bueno, no va a ser un coche de volumen, pero la verdad es que nos encanta el superdeportivo de colección, podríamos decir, el Alfa Romeo 33 Stradale, y que además lleva la firma de nuestro querido Alejandro Mesonero Romanos.
Sí, efectivamente, vamos a decir que... Vamos, yo no quiero llamarlo ni vehículo, pero con unidades tan bellas como el 33 hacen que esta marca mantenga esa esencia de diseño, sobre todo de deportividad, de estilo, que le ha caracterizado siempre y que en un mundo, vamos a decir, no sencillo como el de hoy, en el que el automóvil es un sector muy competitivo, sobre todo en mercados como Europa, pero que permite a esta marca mantener esa iconicidad y esos vehículos que, por cierto, y esto sí se puede, yo creo, desvelar, aunque se está tratando con mucho esmero, tendremos una unidad en Cataluña dentro de esas tres.
Qué bueno.
Así que es algo que vamos a dejar ahí. De momento no se puede hablar de los clientes afortunados, pero sí que tengáis ese síntoma.
Bueno, la verdad es que, bueno, yo celebro que hayáis vendido las 33 unidades porque eso iba a ser un problema, ¿eh? Porque, claro, no hablo del millón de euros, pero sí era complicado decidir entre la versión eléctrica con 751 caballos de potencia y 450 kilómetros de autonomía o la versión con el motor de combustión 3.0 V6 biturbo 620 caballos. Menudo problemón, Miguel.
Sí, ciertamente es algo que ha sido un problema. Sí, he de decir que a nivel global la versión térmica es la que se ha llevado la voz cantante. Un poco los primeros comentarios que nos han pasado, porque yo no tenía la oportunidad más que estar en dos de las, digamos, procesos, es que el cliente todavía cree que en el futuro habrá muchos más vehículos electrificados y esta es una de las últimas oportunidades de tener un gran vehículo térmico.
Claro.
Pero aún así ha habido también unidades eléctricas y también ha sido el pensamiento de aquel que quiere ser de los primeros en disfrutar de esas unidades. En fin, una joya que esperemos que ya sea algo que estamos convencidos no sea la única, ¿vale? Entonces es algo que yo creo que la marca va a seguir trabajando. Ahora es momento de desarrollar esas unidades. Todavía están en la fase de, vamos a decir, de darle esa customización, esos detalles que cada cliente quiere y desea para poder crear esas, bueno, yo creo que son maravillas únicas que se están creando y muy distintas entre ellas, ¿eh? Importante, sí, que cada cliente va, el grado de personalización es muy alto y por lo que nos van contando va a haber grandes diferencias, evidentemente una base muy común, pero un montón de detalles a personalizar que las harán únicas.
Tantos como la posibilidad de escoger los últimos dígitos del bastidor para los afortunados clientes. Pero volvamos a la tierra y volvamos al presente. Tonale, yo diría que es el pilar fundamental de la actual gama Alfa Romeo, ¿verdad?
Correctamente. Nosotros tenemos posicionado un vehículo en el segmento C-Sub, que es el vehículo, o sea, el segmento que con diferencia mayor volumen tiene hoy en el mercado español. Y evidentemente tenemos otra virtud en los momentos que corren, que lo tenemos posicionado con motorizaciones, una gama con diésel, una gama que a nosotros nos gusta llamar híbrida, es algo parecido a un motor mild hybrid, con la pequeña diferencia que crana directamente la caja de cambio, lo cual le permite moverse, pero no deja de ser esencialmente un motor térmico apoyado o ayudado con un pequeño motor eléctrico, y un vehículo híbrido enchufable. Esto nos da una importante capacidad de estar en los distintos segmentos que hoy todavía tienen peso. Y hablamos de un diésel con más del 20% o cerca del 20% cada mes en las unidades que nosotros matriculamos de Tonale. Hablamos de una versión híbrida enchufable que va cogiendo fuerza, se afianza en torno al 22-24%, ligeramente siempre encima del diésel, y un poco más de la mitad de estas versiones híbridas o de pequeña hibridación, que en esencia es, como decía, es un motor térmico, dos motorizaciones posibles, pero que nos permiten llegar a la mayor parte del mercado que tenemos, por supuesto en Cataluña y en el resto de España.
Stelvio, ha sido en el anterior trimestre el líder entre los SUV de su categoría con motores térmicos. Jamás olvidaré, sin embargo, una vuelta en el circuito de Ascari con Marc Gené conduciendo el Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Sí, evidentemente. Stelvio sigue siendo para un buque para Alfa y en particular para España, que se suele considerar incluso en volumen a veces como el segundo mercado detrás de Italia, cosa no fácil con mercados de cierta importancia como Alemania e incluso Francia. Pero sí que es verdad que es un vehículo que aquí sigue gustando mucho, un SUV con una línea, decimos, atemporal, que se conduce, como bien dices, que puede conducir en un circuito. Las versiones cuadrifolio, que son evidentemente el estándar más alto de gama y que siguen enamorando y permitiendo disfrutar un vehículo de calle, pero también un vehículo de circuito. Hemos tenido la oportunidad hace poco de estar con clientes, que lo hacemos bastante a menudo, y uno de los clientes de Stelvio precisamente marcaba eso: tengo un vehículo que me permite hacer el día a día, pero cada dos meses no me dejo de dar el capricho de entrar en un circuito y disfrutar de algo más, con un coche que no tengo que tocar nada, es decir, no tengo que evidentemente si lo llevo mucho al circuito antes o después, pues habrá elementos como los frenos y demás que tendré que, o neumáticos que tengo que, pero le permite hacer este doble juego y ser perfectamente un coche de calle. Insisto que Stelvio sigue siendo un modelo muy importante para nosotros. Este año estaremos seguro a nivel nacional en torno a las 1.200-1.300 unidades y seguirá siendo un modelo, por tanto, con volumen con mucho deseo por parte de los clientes. Y yo diría, evidentemente, hoy la gama que viene del 2016-2017 es Giulia Stelvio, pero es el modelo que el cliente que puede renueva, incluso renueva por él mismo. Entonces, muy contentos con el resultado que está teniendo y está manteniendo Stelvio.
En este test con clientes tuve la oportunidad de volver a coger un Giulia, la referencia entre las berlinas del segmento D, y esa dirección tan directa, tan característica de ese modelo, bueno, de todos los Alfa en general, es lo que confiere el ADN precisamente de vuestros coches. Giulia sigue siendo una propuesta válida, validísima, a pesar del paso del tiempo.
No, totalmente de acuerdo. Yo diría que Giulia sigue siendo una berlina fantástica. Es verdad que el segmento de las berlinas poco a poco desaparece en cuanto a volumen, pero el cliente que tiene una berlina no quiere bajarse de ella, y de hecho conseguimos montar a clientes nuevos y enamorarlos. Uh-huh. Es un coche que cuando lo conduces, como dices, te enamoras. La sensación de conducir es casi la de llevar un raíl, ya puedes, coges una carretera de estas de pequeña montaña o de pequeño, y hace que como estás comentando, nadie quiera bajarse. Es una pena que, insisto, ese segmento no tenga más volumen, pero dentro de lo que queda de segmento, Giulia sigue siendo un campeón y sigue defendiéndose fenomenal.
Mira,
y esperemos que así sea.
Para terminar la conversación y emplazándote para otro día para poder hablar del Junior, porque creo que es un coche que merece capítulo aparte, por supuesto que sí, te contaré una anécdota. En esa prueba disfruté conduciendo el Giulia y, como sabes, hice la prueba con mi querido amigo Josep Viaplana. Y cuando volvíamos de la prueba por carretera de montaña virada, me dice: este coche te rejuvenece. Me dijo esto precisamente Viaplana a partir de lo que él había visto que me había motivado la conducción de algo tan motivador como es el Giulia. Miguel Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por la estructuración de la gama actual de Alfa. Seguiremos hablando porque, insisto, el Junior promete mucho.
Y buena tarde. Un saludo.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido, solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha NMAX 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha NMAX 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Comptavoltes. Ho confesso, estic enamorat. Avui al Fórmula Marca parlarem d'una moto, una d'aquelles motos que apareixen de tant en tant al mercat i que fan que se't dispari el cor, que els batecs incrementin la seva intensitat. És la nova Yamaha XSR 900 GP. Una moto que pertany a la gamma Sport Heritage. Una moto que, d'alguna manera, ret tribut a la història de Yamaha en el món de la competició i, en especial, al món dels grans premis, recordant pilots de llegenda com el mític Wayne Rainey. Parlem d'aquesta moto que ja tenim aquí, als concessionaris de casa nostra, amb l'Adam Pastor, responsable de comunicació de Yamaha Espanya. Adam, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Quina moto, uf. Feia temps que no m'agradava tant una moto. T'ho vaig comentar fa uns dies, però és que cada cop que me la miro amb més intensitat, m'agrada més.
Sí, la veritat és que a mi em passa una mica el mateix. És d'aquelles motos que ja quan la veus en fotos ja t'agrada, i quan la veus en directe, ja fa uns dies que el tenim per allà a les oficines, i tothom diu una mica el mateix que tu, no? que la vas mirant i sempre t'agrada més i no et canses.
No sabem encara el preu, però, ni la data de llançament de la seva comercialització, tot i que ja està aquí.
No, preu sí que el sabem.
Ah, sí?
Sí, 14.099 euros. I ja et dic, nosaltres ja tenim un parell d'unitats de les nostres oficines que han vingut directament de la presentació que es va fer a Portugal. Uh-huh. I els concessionaris doncs la rebran a finals d'aquest mes, més o menys, les primeres unitats reservades per clients. Sí.
El 2016 vam conèixer la XSR 900 i des d'aleshores hi ha hagut alguns canvis en aquesta moto fins a arribar precisament al producte al qual ens estem referint fins en aquest instant. Què és això de la gamma Sport Heritage, exactament, a la qual pertany la XSR 900 GP?
Doncs la gamma Sport Heritage és una mescla entre el passat de Yamaha i el futur, les noves tecnologies. Aquí el que s'intenta és que el disseny d'aquestes motos i la inspiració d'aquestes motos vingui de models icònics del passat, vale? Doncs com la SR400 o com en aquest cas una moto dels grans premis, com la 500 de dos temps de l'època, però combinat amb l'última tecnologia de Yamaha, és a dir, amb la mateixa tecnologia que pot portar una moto de la gamma MT.
I amb la solvència acreditada d'un motor conegut, el CP3, de 890 centímetres cúbics.
Sí, correcte. Aquesta moto doncs, porta el mateix motor que la nova MT-09 que també vam presentar fa un parell de mesos, és a dir, que a nivell de tecnologia és l'últim de Yamaha, però a part combina aquesta tecnologia amb aquest estil tan característic que deies tu i tan heritage, no?
D'entrada, captiva per la seva presència, pels colors que ens porten als grans premis dels anys 80.
Sí, correcte. Jo et diria que, a part de la tecnologia que hem de comentar, aquesta moto es distingeix de la competència principalment pels detalls, no? Pels semimanillars, per la posició de conducció un cop vas a sobre, perquè realment la cúpula, realment, el que s'ha buscat és que la sensació de conducció, a part de la part tecnològica, que ja està molt ben coberta, sigui realment que et porti a aquelles motos mítiques dels anys 90, no? Les superesportives que van estar tan de moda als anys 90.
Aquelles motos es caracteritzaven per anar equipades amb un xassís Made in Yamaha 100%, el xassís estil Delta Box, aquests doble viga amb uns basculants molt grossos. D'alguna manera, amb aquesta XSR 900 GP es reivindica també aquest element dinàmic.
Sí, correcte. El xassis Delta Box és una tecnologia que va sortir als anys 90, aquest nom li van donar als xassis dels anys 90, i avui en dia encara Yamaha munta aquest xassis amb filosofia Delta Box, i aquesta moto, doncs, en concret, el que té diferent de la resta, i que sembla una tonteria, però que al final a nivell visual la fa molt diferent, és que té el xassis de color platejat, com aquelles motos dels anys 90. No? Ara la majoria de motos, tant les nostres com de la competència, doncs, tendeixen a tenir el xassis negre, i veure una moto amb el xassis platejat realment et fa quedar-te sorprès i realment és molt xula de veure.
Digue'm boomer, segurament, però potser això és una de les coses que més m'agraden perquè em recorda precisament l'època originària en la qual s'inspira aquesta moto, una moto que, com dèiem abans, evoca les legendàries que va pilotar Wayne Rainey al Campionat Mundial de 500. Però també m'agrada per aquest semicarenat que porta, una mica quadradot, però és que abans eren així.
Sí, correcte. És un de sèrie amb el semicarenat, i llavors amb un accessori pots acabar de completar el carenat, també, si vols. Però bueno, sí, s'ha optat per fer-la amb aquest semicarenat perquè és el que dius tu, no? Hi havia moltes motos que de carreres tenien el carenat complet i després de sèrie pues, sortien amb el semicarenat i perquè el client pugui triar. Per pocs més diners pots completar aquest carenat, també la moto queda molt xula, però sí, s'ha optat per aquesta opció.
Parlaves de tecnologia. Aquesta moto porta sistema de canvi ràpid, el Quick Shift, però no pensem que això és quelcom que ve directament vinculat a la conducció esportiva, a la conducció en circuit. No necessàriament una cosa porta a l'altra.
No, la veritat és que el Quick Shift, òbviament, és un gran avenç, i quan fas conducció esportiva, quan vas ràpid, t'ajuda molt a poder, no? Doncs això, no? A poder canviar sense embrague, tenir un embrague automàtic, doncs al final amb un circuit es nota bastant la diferència, no? Però també per conducció normal de ciutat, a la que t'acostumes a canviar sense embrague, també es pot fer a baixes revolucions, i la veritat és que la que t'acostumes doncs és un gran avenç, sí.
I aquesta conducció diària requereix d'una certa comoditat, d'un cert confort, cosa que aporta aquesta moto a través d'un seient amb molt més gruix, i aquesta posició que deies dels semimanillars, que en ser separats, sí que recorden una conducció esportiva, però no una posició radical.
Exacte, no estaríem davant d'una moto R, vale? perquè està clar que una moto R per a l'ús del dia a dia o t'has d'acostumar molt o has de tenir els braços realment forts, però bueno, sí que és veritat que és una moto amb semimanillar, llavors a diferència de la MT, que seria potser la seva la seva homòloga en el cas de Naked, doncs trobaríem més comoditat amb la MT, però aquesta, com bé dius, doncs amb uns semimallars una mica més alts i no tan radicals i un seient amb bastant confort, doncs tenim una moto que per l'estètica que té, que al final no ens enganyem, que si volem una estètica racing i radical, no podem tenir la moto més còmoda, no és una trail. Però per tot el conjunt que tenim, jo crec que podem tenir una moto que per ús diari és més que suficient.
I per això l'electrònica ens ajuda oferint-nos la possibilitat de tres modes de conducció diferents.
Sí, correcte. Bàsicament un mode més agressiu, un més normal i un mode de pluja. I llavors també tenim un quart mode que el podem personalitzar nosaltres amb el mateix marcador, que també és una de les coses noves amb aquesta pantalla, doncs podem personalitzar aquest mode i fer-lo una mica al nostre estil.
I connectat, evidentment, a través de l'aplicació MyRide de Yamaha al nostre telèfon mòbil.
Sí, correcte. A través de l'aplicació MyRide el que fem és connectar el mòbil a la pantalla i en aquest cas sí que podem rebre trucades, inclús tenir el GPS amb l'aplicació de Garmin i bastantes novetats a nivell tecnològic per posar la moto al dia del que hi ha avui al mercat. No?
Les últimes aportacions, doncs, en matèria tecnològica combinades també amb components de gran solvència, com la forquilla del davant, que hi ha, o la bomba de frens d'origen Brembo.
Sí, correcte. Jo crec que aquesta moto és el que et deia abans, no? A part del tema tecnològic, que òbviament està al dia pel preu i per la qualitat de Yamaha, jo crec que la diferència d'aquesta moto està en l'estètica i el que deies tu, en els components, no? La gent trobarà una moto esportiva i un conjunt que jo crec que pel preu que l'estem venent està molt, molt bé, forquilles callava, que ja et permeten, doncs, si algun dia vols entrar al circuit a fer tandes, tenir uns components de molta alta qualitat i frenos Brembo, no? Jo crec que la gent, quan valori el conjunt amb el disseny, doncs em portarà una grata sorpresa.
No us la perdeu, acosteu-vos als concessionaris perquè, si la veieu, ja heu begut oli. 14.099 euros. Adam, aneu-me'n embolicant una, sisplau.
Ja saps que quan vulguis, aquí estem perquè la provis.
Moltíssimes gràcies, que en vengueu moltes. Una forta abraçada, Adam.
Gràcies, Lluís, que vagi bé.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 euros. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1 completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un cotxàs...
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen. Volta ràpida.
Més de 180.000 persones han rebut els cursos de conducció que Volkswagen promou a Espanya des de fa 21 anys a través del seu programa Driving Experience. Des de fa molt temps, l'ambaixador d'aquesta iniciativa és el copilot bicampió mundial de ral·lis, Luis Moya, amb qui vam parlar al circuit del Jarama divendres passat.
La seguridad vial en España, te lo voy a hacer de otra forma, es mucho mejor de lo que la gente cree. Pero podíamos conducir mucho mejor, porque yo me pongo enfermo cuando voy por la autopista y la gente se me pega detrás, que es una costumbre, un vicio que tenemos tremendo, de pegarnos a los coches delante.
Buscan el DRS, ¿eh?
Sí, seguro, pero es que además nos pasa, Merlos, que te habrá pasado a ti muchas veces, que tú vas conduciendo, dejas espacio para el delante y el copiloto que llevas en el coche te dice, pégate que se nos van a meter. Y digo, pero ¿y qué problema hay si se mete en el medio? Y lo único que hacemos al no dejarlo entrar es crear un enemigo. Nada más, no ganamos tiempo. Y tenemos esa costumbre, pero afortunadamente los datos en España invitan a pensar Si ves a nivel global y a nivel mundial, pues la seguridad vial no está tan mal en España, ¿no? Pero conducimos peor de lo que pensamos.
Pese a la cantidad de muertos que tenemos cada año.
Sí, ahora son 1.145, los mismos que el año pasado. Dice la DGT que fueron 3 menos, pero bueno, los datos de la DGT eran 1.145, siempre a 24 horas, ¿eh? A 30 días es 1.700 y pico, pero yo siempre trabajo con esas cifras, pues las que utiliza la Unión Europea, ¿no? Para ver referencia con otros países, ¿no? Pero siempre estamos colocados en un sitio bueno. Lo que pasa es que en los últimos 10 años es donde la situación no ha mejorado mucho. En los últimos 10 años, en el año 2013, estábamos en 36 muertos por millón de habitantes, 3,6 por 100.000, y ahora estamos en 3,7, y estamos siempre entre 36 y 39, o 3,6 y 3,9, depende si son 100.000 o 1 millón de habitantes, ¿no?
Pero has dicho, y me quedo con esta frase, pero con muy poquito podríamos mejorar, ¿sí?
Sin lugar a dudas, porque además, por ejemplo, una gráfica, unos datos que ponía ahí de una consultora americana, ¿no?, que nos figura en el quinto lugar de 27 países que han escogido en el mundo, ¿no?, incluido Estados Unidos, Argentina, ¿no?, que no es solo Europa, ¿no? En esa estadística, pues estamos muy bien en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras, pues somos el país con más kilómetros de autovía y autopista de Europa, terceros del mundo, pero resulta que lo que nos penaliza es el cinturón de seguridad. Por ejemplo, te vas a los países escandinavos, el 97%, 98% se pone el cinturón de seguridad. En España es el 88%. A poco que esa estadística subiese un poquito más, nuestro ranking sería mejor todavía.
I entre aquestes coses a fer per millorar aquest nivell de seguretat hi ha, evidentment, la formació. Una formació que de vegades pensem que s'acaba quan aprovem l'examen pel carnet de conduir, però que en realitat dura tota la vida. I aquesta formació la podem obtenir, per exemple, a través de l'escola de conducció de Volkswagen, la Driving Experience. Luis Moya, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Estamos en el Jarama y con ocasión de la puesta en marcha de una nueva temporada, podríamos decirlo así, de la Volkswagen Driving Experience. Ya son 21 años enseñando a la gente seguridad, enseñando a la gente maneras de vivir, que cantaría Rosendo, ¿verdad?
Sí, bueno, a salvar situaciones de riesgo sobre todo, y además salvar situaciones de riesgo de una forma divertida. Intentamos que las charlas que damos, porque lógicamente tiene que haber una teoría, las charlas que damos que sean amenas, porque son charlas a veces que estamos una hora preparando a la gente, pero luego salen a la pista y, como les digo yo, esto es mucho más divertido que estar en el ordenador en la oficina, y además aprendéis cosas, ¿no? Entonces sabemos que somos eficaces, además, porque salvamos accidentes. Leves, graves o fatales no lo sabremos nunca, pero lo sabemos, ¿no? Porque hay gente que repite y viene y nos lo dice, ¿no?
Yo he hecho este curso varias veces, gracias a la amabilidad de Volkswagen, que me ha invitado a participar en el mismo, y evidentemente aprendes muchísimas cosas, pero cada vez que termino el curso pienso, no tengo ni idea.
No, es que siempre estamos aprendiendo. Yo, fíjate, no hago más que mirar cosas sobre seguridad vial, formarme, informarme, y no me canso de aprender. Tengo 63 años y sigo aprendiendo. Yo creo que nunca dejamos de aprender. En la vida jamás dejamos de aprender, y cuando pensamos que lo sabemos todo es cuando nos equivocamos de verdad, ¿no? Siempre hay que intentar mejorar, porque siempre se puede mejorar. A mí esto me lo enseñó Carlos Sainz, ¿no? Por muy bien que fuese el coche, siempre quería que fuese un poquito mejor, ¿no? Entonces hay que buscar siempre eso, la excelencia, y buscarlo, y eso solo se hace con trabajo y con ilusión.
Aunque estemos en un circuito, aunque los cursos de la Driving Experience se realicen en un ambiente de competición, no estamos hablando de un curso de carreras, ni mucho menos.
No, pero sí es verdad que lo hacemos con coches prácticamente de carreras, ¿eh? Porque cuando salimos a pista con un Golf R que tiene 333 caballos, es un coche que corre mucho, que además frena muy bien, que gira muy bien, y aquí los clientes se ponen a cerca de 200 kilómetros por hora al final de la recta, ¿no? Por tanto, hay que aprender a frenar, se divierten, corren, no son coches de competición. Recuerdo que un día Andy Suchek, que estaba con nosotros colaborando, y se subió en el coche, me subí yo con él a dar una vuelta al Jarama, y me dice, Luis, si le pongo unas barras con este coche salgo a correr mañana, ¿no? Con el Golf R que teníamos entonces, ¿no? Y entonces son coches que corren mucho, y por eso el trabajo, y además lo que se hace aquí, porque es una escuela atípica, hay otras escuelas donde te dejan al cliente más solo en el coche, ¿no? Nosotros no, siempre lleva un instructor al lado para corregirte in situ, ¿no? La posición de las manos, lo que haces, lo que no haces, la visión, la mirada.
Y además son cursos personalizados, porque aunque hay un programa estándar, luego hay múltiples opciones de escoger vías complementarias, por decirlo de alguna manera.
Sí, no, ¿a qué te refieres? Perdón,
El curso de conducción sobre nieve.
Sí, que tenemos diferentes.
Exacto. La escuela R, la escuela ID, para la gente que todavía no tiene, por ejemplo, un expertise en la conducción de vehículos eléctricos.
Y también tenemos una escuela GTI para gente novel, conducción novel. Sí, hacemos bastantes cosas. De hecho, este año instauramos por primera vez la escuela nocturna, que se va a hacer hoy aquí en el Jarama, ¿no? Por la noche vamos a hacerlo porque nos parece interesante hacerlo, ¿no? Y hacemos varias, ¿no? La de Suecia es una experiencia brutal, es verdad que es una experiencia Es una experiencia que vale 4.000 euros, pero está todo incluido, pero vas allí y terminas haciendo unos 250 kilómetros en hielo, ¿no? El coche va por parejas y cada coche con cada pareja hace 500 kilómetros. Es decir, cada persona hace 250 en hielo, un lago helado donde no hay ningún riesgo y es súper divertido.
¿Por qué es tan importante la conducción, mentalizarse de que hay que conducir diferente por la noche?
Bueno, porque por la noche todo pasa de otra forma diferente. Nuestro ángulo de visión es diferente, no vemos tanto, no tenemos tanto alcance. Afortunadamente hoy, y esto lo vamos a probar hoy aquí, porque hoy tenemos coches clásicos, Golfs antiguos, y tenía yo interés, particular interés, en el que les dije, oye, vamos a aprovechar que estamos de noche y vamos a poner un Golf de eso, y al lado vamos a poner un coche de los de hoy en día, y vamos a enchufar las luces. Y entonces te das cuenta, yo tengo dos coches clásicos en La Coruña, que los uso a veces, y cuando voy por la noche, que antes viajaba mucho más deprisa, como tú sabes, Merlos, antes se corría mucho más, y yo no me puedo explicar cómo podía ponerme a unas velocidades endiabladas con un coche que no se ve nada. Y hoy en día le das a las luces y parece que se hace de día, ¿no? Y por eso es lo que queremos que vea la gente y que sepan reaccionar bien y sobre todo ir muy pendiente siempre de la carretera, ¿no?
Danos un consejo. El gran consejo para seguir ese camino hacia los cero accidentes.
Te voy a dar uno que a mí me gusta mucho dar, que esto es invención mía además. Las distracciones desde el 2016 es la primera causa de muerte en España, ¿no? Por delante del alcohol, las drogas y la velocidad. Las distracciones son inevitables, Merlos, inevitables. Porque hoy tenemos un volante con muchas cosas, tenemos la radio, el GPS, que si llevo a alguien al lado, que si fumo y enciendo un cigarrillo. Pero lo que sí que podemos hacer, y ahí va el mensaje, es escoger el momento de distraerse. Esto sí que lo podemos hacer. Nos vamos a distraer siempre. Pero hombre, no te distraigas cuando estás en la salida de la autopista. Estate pendiente que te vas a salir. No te distraigas cuando sabes que tienes que frenar porque llegas a un semáforo. Escoge el momento de distraerse. Eso sí que lo podemos hacer.
Incluso este momento para distraerse en un trayecto largo puede ser recomendable, ¿no? Porque nos puede dar una cierta pausa en algo tan implicante como es la conducción de un coche.
Seguro, seguro. Y escogerlo bien, porque, por ejemplo, si yo voy por la autopista, voy a adelantar un coche, llevo un coche delante, hombre, ahí no te distraigas porque llevas un coche delante. Si el coche delante frena, a 120 kilómetros por hora recorremos 33 metros por segundo. Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, cuando veas que puedes, oye, te puedes distraer. Oye, que quiero mirar el GPS, que el tocar, que el GPS se programa antes de salir. Pero quiero tocar algo. Bueno, pues ahí me distraigo cuando no tengo nadie delante, cuando no pasa nada, cuando estoy parado en un semáforo, pero hay que escoger el momento de distraerse.
Has dado una cifra ya para terminar que realmente ha impactado, que el 50% de los accidentes mortales en Estados Unidos eran protagonizados por ocupantes de vehículos que no llevaban el cinturón de seguridad puesto. Claro, por muchos cursos que hagamos, si no tenemos claras estas mínimas normas absolutamente imprescindibles, malamen.
Malamen, porque el año pasado en Estados Unidos se murieron 44.000 personas en accidentes de tráfico, 13,8 la media cada 100.000 habitantes. Nosotros somos 3,7. Son casi cuatro veces más que nosotros. Un país tan avanzado, parece mentira que no pongan mucho más foco en la seguridad vial, ¿no? Pero bueno, es la forma de pensar que tienen los americanos, que es cada uno hace lo que más o menos lo que le apetece, ¿no? Pero que hay que respetarlos en muchas cosas, pero en esto, por ejemplo, no. En esto, por ejemplo, les damos muchas lecciones nosotros.
Oye, ¿qué te parece? ¿Vamos a coger un Golf R-Rey y nos damos una vuelta en un sitio con tanta historia como el Jarama?
Jamás diré que no, algo así. Merlos, vamos, directos.
Doncs ja ho sabeu, ben aviat, al mes de setembre, al circuit de Barcelona-Catalunya tindreu l'oportunitat de participar a una nova edició de la Volkswagen Driving Experience. En continuarem parlant aquí al Fórmula Marca. Gràcies, Lluís.
A ti.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, amb un putxat...
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 31 de mayo. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. tant nostre, tant Seat.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad. Y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem, com sempre, dilluns vinent a la mateixa hora, 7:45 de la tarda, per parlar-vos, com us hem comentat, del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 i especialment del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Fins aleshores, adeu-siau! Oh.